Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto...
7 minuts que passen de les 11 del matí i seguim aquí en directe, el matí a Ràdio Estel. Olga, avui hi ha un altre punt de vista, la veritat és que teníem ganes, perquè teníem moltes ganes de parlar d'art, d'art en majúscules, un art molt, molt visual, que la veritat ens el podem trobar encara que no vagis a buscar-lo.
Sí, és un art sovint de grans dimensions, que habita racons de ciutats, són grans sorpreses. Vas caminant, aixeques el cap i dius, però què és aquesta meravella? Només cal que obrim els ulls i ja el veiem.
D'aquesta manera, al matí a Ràdio Estel, avui saludarem justament a qui està al darrere d'aquest art, l'impulsor d'aquests projectes de creació artística, que ja ens escoltes, del Marc García, fundador i director de Rebobinart. Què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel. Ara fa 10 anys, no?, que va néixer Rebobinart. Sou una entitat que fomenta l'existència de l'art urbà. Però, Marc, com se t'acut aquesta idea, no? Perquè tu ja estaves vinculat a l'univers de l'art urbà.
No, de fet, em sento repetit, potser.
Et sents?
Ara millor.
Nosaltres t'escoltem bé.
Sí. Vale. Doncs, de fet, jo treballava amb un germà en una agència de publicitat i mon germà em va demanar que li pugés el sou per pagar les multes perquè ell pintava de forma il·legal al carrer.
I
a partir d'aquí jo vaig començar com una creuada de, en comptes de pujar-li el sou a mon germà, doncs de buscar espais legals a la ciutat de Barcelona perquè ell i els seus amics poguessin pintar i jo no tingués que pujar-li el sou al meu germà. I a partir d'aquí pues em va anar engrescant una mica aquest sector, vaig veure que era un sector que estava tot per fer i tot per explorar, i a partir d'aquí ens vam començar a implicar moltíssim amb tota aquesta part d'art al carrer.
Per aquells oients que tinguin dubtes sobre què és exactament això de l'art urbà, o si algú està pensant en les pintades als vagons de trens, pintades a parets, els podem dir que s'oblidin de tot això, no? Què és l'art urbà?
Bueno, l'art urbà és una expressió artística a l'espai públic. Aleshores, hi ha algunes accions que són legals i hi ha d'altres que no. Jo entenc que el graffiti, que és el que passa i es fa només de forma il·legal, a mi, al meu parer, forma part de l'art urbà, tot i que molta gent digui que no. Simplement que està fet de forma il·legal i amb un llenguatge que no es dirigeix a la ciutat, sinó que es dirigeix entre els propis escriptors.
Clar, preparant l'entrevista, Marc, amb la Olga, ens ha vingut al cap el Keith Haring, no?, que justament a Barcelona tenim una reproducció del mural que va pintar a la capital catalana. On estan? Explica'ns una mica avui aquests orígens de l'art urbà.
Bueno, també la meva entrada dins del sector de l'art urbà és ve d'una normativa, no?, que és la normativa del civisme. Aleshores, jo m'he centrat molt en una part local, no tant en la part històrica que ve des d'Estats Units fins aquí, sinó que jo m'he centrat més en quina era la realitat quan jo vaig entrar i em vaig interessar pel sector del graffiti i de l'art urbà, que és a partir del 2006, que és amb la normativa del civisme que prohibia pintar l'espai públic, i a partir d'aquí és on jo de forma local m'he centrat, no?, el que està passant o les realitats que han passat o com ha evolucionat l'art urbà a Europa i sobretot als Estats Units. Sí que ho he seguit, però ho he seguit des d'una forma molt llunyana, no?, perquè la realitat que vivim amb les normatives i amb l'estructura de ciutat que tenim a Barcelona és molt diferent que un poble, imagina't, que Hospitalet o Capanelles, no? La realitat que de la ciutat pot condicionar i condiciona l'art urbà que hi pot tenir cabuda.
El que sí que...
Aleshores, digue't.
Volia dir que el que sí que va passar a Barcelona, per exemple, abans d'aquesta normativa a la que feia referència, no?, a principis del segle XXI, era el paradís pels artistes urbans i també per la ciutadania, que passejaves i qualsevol dia et podies trobar artistes nacionals, internacionals, pintant, i era un regalàs. Per si algú encara està dubtant, què porten aquests murals a les ciutats? Què suposa que una ciutat es converteixi en un petit museu a l'aire lliure?
Doncs jo crec que porta aquesta part d'apropar l'art a tothom. No, no tothom té accés o té interès a entrar a galeries i museus, i el fet d'exposar en gran format obres a l'espai públic generen un interès. Sí que és veritat que nosaltres sempre hem pensat en l'essència del grafiti, que és efímer. No? Tots aquests murals que nosaltres produïm desitgem que també siguin modificats o siguin eliminats a futur, no? Perquè si no volem que es converteixin en una escultura, volem que cada 4, 5, 6 anys hi hagi aquesta rotació, perquè si no al final acabes... A Barcelona tenim molts pocs espais on els artistes puguin exposar a l'aire lliure, i necessitem aquesta rotació, perquè si no hipotecarem espais i parets amb una obra i un artista. I això no seria just per tots els artistes
per
que venen.
Per tota la comunitat, clar. Marc, cal tenir en compte també el que es pinta, no? Entenem, amb aquest art urbà. O sigui, estem parlant del tipus d'obra, les dimensions, els colors, el missatge. Tu creus que qualsevol peça pot estar a qualsevol paret?
Jo crec que amb els anys hem anat evolucionant, hem anat veient sobretot aquesta part de missatge i aquesta part de contextualitzar l'obra. A què em refereixo? Si pots pintar la mateixa obra a París, a New York o a Barcelona, tenim un problema, no? Perquè al final no estàs generant una obra que servirà, sí, per fer la foto al veí veïna el primer dia, però servirà a nivell turístic. El que hem d'intentar amb els murals, o el que s'hauria de treballar amb els murals, és que estiguin contextualitzats en el territori. I hi ha moltes formes de fer-ho, no? Des de memòria històrica, a treballar la memòria històrica de la ciutat o el poble, o treballar amb petits col·lectius, amb comunitats de veïns, amb col·lectius de la ciutat i del poble, de tal manera que el tema seleccionat i el tema treballat sigui fet per ells, no? Sí que és veritat que l'artista li hem de donar... Aquesta part de mural participatiu és complexa. Per què? Perquè és com una operació, no? Un doctor, jo no em deixaria operar, una operació participativa segurament no me la deixaria fer. Aleshores, però els murals s'està tendint molt cap a aquest procés participatiu, però sí que és veritat que a vegades hi ha... A l'artista el pots condicionar molt. Hi ha molts artistes que el que volen és fer obra pròpia d'autor. Aleshores, sí que la temàtica, pots buscar artistes que tendeixin cap a una temàtica i s'apropin més a, pues això, a memòria històrica o a línies artístiques que tinguin un missatge que es pugui relacionar amb un col·lectiu del territori, però jo crec que se'ls ha de deixar fer perquè al final és la seva obra.
Entre els projectes de creació artística a l'espai públic de Rebobinar hi ha des de murals de gran format, murals comunitaris, exposicions, festivals, tallers participatius, i justament la setmana passada vàrem veure un article al País on comentaven els murals de la Marina Capdevila a Granada o d'altres artistes a l'Extraradi de Madrid. Quin és el vostre radi d'acció?
Bueno, no, anem, ho hem tocat tot, al final hem volgut, clar, no sé, vull dir, al final estava tot per fer i hem volgut tocar una mica tot el que se'ns ha pogut posar per davant. Sí que és veritat que murals de gran format, amb el format que ara estem treballant, d'una promotora que ens va trucar i ens va dir, escolta, nosaltres els nostres edificis, les nostres residències d'estudiants i hotels, el que volem és que quan l'arquitecte les projecti tingui una mitgera que ja sigui pintada en tots aquests edificis que farem per tot Espanya. Aleshores, clar, per nosaltres ens va semblar una idea molt innovadora. Vull dir, sempre busquem aquests punts innovadors en els projectes, no? Que ens passem el dia buscant mitgeres per les ciutats d'edificis ja fets, però aquí ja ens venia com si diguéssim, estem pintant l'edifici ara mateix al Covendes i s'està construint l'edifici, no? Aleshores, és per nosaltres això... És
un regal.
Sí, és un regal realment, perquè estàs pintant un edifici nou i també una mentalitat, no? De dir, escolta, aquest art ha vingut per quedar-se a les ciutats i als pobles, pensar en aquests edificis que seran pintats a futur o a present, com en aquest cas, des de l'arquitectura, per nosaltres és un pas que ens apropa, no? Que fa la ciutat una mica més adaptada a la realitat
Totalment.
Contemporània que estem vivint.
Marc, un dels factors potser d'aquest art amb majúscules, aquest art immens, no? És també aquest... Art, si m'ho permeteu dir-ho també d'aquesta manera, sorpresa, no? Perquè moltes vegades pots... Ai, a veure, a quin tros, no, d'edifici podrem veure més art urbà? Vosaltres, per poder muntar justament festivals o omplir d'art façanes, necessiteu arribar a acords amb l'administració pública? Com funciona això?
Doncs són processos molt llargs. O sigui, aconseguir una mitgera a Barcelona està de mitja entre un any i dos anys. Aconseguir les llicències i arribar a un acord amb la propietat, amb paisatge urbà, sí, amb el districte i aconseguir totes les llicències per poder produir un mural. En altres pobles i ciutats és molt més fàcil, però a Barcelona és de les ciutats més complicades.
És complicat, no?, arribar doncs, a aquests acords, Marc?
Sí, a veure, per exemple, amb el festival, amb l'Ús Barcelona, que l'última edició la vam fer a la Presó Model, vam estar dos anys amb negociacions amb l'Ajuntament per aconseguir pintar aquest espai i portar el festival a la presó. Realment és molt complicat, perquè al final tothom té uns interessos, sí que és veritat que l'art urbà genera un impacte i la ciutat de Barcelona porta un retras... comparat amb altres ciutats d'Espanya. Aleshores, també l'arquitectura de la ciutat de Barcelona té uns condicionants i té una catalogació diferent a les altres ciutats. Aleshores, hem d'anar jugant una mica amb cintura amb diferents departaments de l'Ajuntament de Barcelona.
Amb Rebobinar treballeu amb diversos artistes com Javi Royo, la Lara Costafreda, la Maya Razzola, la Paula Bonet, Murguan, Joseba, Elisa Capdeviles, Limsey, Fispez, Margalef, Pichiavo... Podríem seguir una bona estona. És un bon moment per ser muralista en aquest país?
És un bon moment des de fa anys. Simplement que sí que és veritat que els pressupostos que es destinen a nivell municipal per a aquestes produccions són molt reduïts i els artistes, realment hi ha molts pocs artistes catalans que puguin viure només del muralisme. Vull dir que han de combinar el muralisme amb produccions publicitàries, amb quadres, etc. Sí que és un bon moment per començar. Barcelona, per exemple, també fa 10 anys que vam engegar tot el projecte de murs lliures a la ciutat de Barcelona. Què passa quan generes un sistema així? Perquè qui no ho sàpiga, el sistema de murs lliures és una plataforma web on pots reservar un mur a la ciutat de Barcelona i anar a pintar i pots pujar la fotografia. I sense tenir que demanar permís a l'Ajuntament, sense tenir que demanar permís a ningú i sense tenir que presentar cap projecte. Això què et permet? Permet generar una cantera a les ciutats. Permet generar molta més cantera que generaria qualsevol ciutat que no tingui murs legals. Per què? Perquè dones accés a tothom. Dones accés a il·lustradors i, sobretot, dones accés a totes aquelles persones que, de forma il·legal, no s'atrevirien a pintar el carrer.
Aquí avui hi ha un altre punt de vista al Matí a Ràdio Estel. L'hem volgut conèixer, doncs, l'altre punt de vista del Marc García, l'esteu escoltant, fundador i director de Rebobinart, aquest art immens, aquest art sovint de grans dimensions que habita a racons de la ciutat. I a aquesta hora volem saludar justament doncs, a una de les artistes vinculades a aquest art Rebobinart. Ella és la Marina Capdevila. Marina, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, què tal?
Clar, la Marina té murals, Olga, em sembla, a Barcelona, no? A Falset, l'hem pogut veure murals a Girona, Granada, també altres països com ara Itàlia, Bèlgica, Brasil, Mèxic, Marina. Clar, tu quan vas començar Belles Arts, t'imaginaves que la teva feina consistiria justament, entre altres coses, en pintar murals arreu del món?
No, que va, zero. Al revés, vaig començar Belles Arts amb la pintura i allà em vaig desencantar bastant el primer any. I em vaig endinsar durant 8 anys amb el disseny gràfic i vídeo, o sigui que res.
Però la teva feina, ara que sí que pintes aquests murals, és molt reconeixible. És molt fàcil saber quan és la Marina Capdevila darrere una peça. Els protagonistes de les teves obres són iaios i en gran carregada de bona energia, amb ganes de passar-s'ho bé i de viure. Per què creus que agraden tant els teus iaios?
Bueno, perquè donen una visió, no?, un missatge positiu, i al final crec que la gent que es troba amb aquests murals, no?, que és de sorpresa, que no vas a veure expressament l'obra, pues, quan hi ha un missatge positiu, pues, igual t'alegra el dia, no? Et fa una mica riure al camí de la feina o de casa teva. I també molta gent se sent identificada, no? De dir, hòstia, pues a mi m'agradaria arribar als 80 anys així, i aquest punt de connexió que funciona, sí.
És una mica el que t'agradaria, no?, ser d'aquí uns anys, Marina. D'aquí molts anys, això ho hem de dir. Marina, clar, ara dèiem, hem vist murals teus, Marina, a Barcelona, Falset de Pals, a Brasil, Mèxic. Hi ha algun mural d'aquells que hagi suposat un impàs en la teva carrera, Marina?
Sí. Lo primer que vaig anar a fer a Miami fa 8 anys, o sigui, allà va haver un antes i un després, sí, perquè a més estava acostumada a pintar murals més petits, de format, i allà vaig arribar allà i em vaig trobar una paret bastant gran, i va ser una experiència que molt positiva.
Era el iaio estirat a la tombona?
Sí, aquest.
Jo tinc fotos amb el iaio estirat a la tombona. Ja t'he anat a buscar per trobar la paret, i després en vas fer una altra, no?
Eh?
Després en vas fer una altra, oi?
Sí, n'he fet 4.
Ah, uns quants, sí, llavors sí.
Tinc a Miami, sí.
Crec que un dels murals més grans, per això que has pintat, va ser a Brasil, un edifici de 18 pisos, en molt sí. Pocs dies, no? 9 dies. Com es treballa amb un projecte tan gran? Perquè no ets tu sola, sou un equip de gent, encara que el dibuix sigui teu.
No, però sí, la clau és treballar amb un bon equip, tant per la part de producció com per la part d'assistents, perquè si no és impossible. Si tens ganes de fer coses grans, jo sola no arribo enlloc. Sí, ho podria fer, però potser després m'estic 2 mesos al llit, saps?
Escolta, seguint-te a les xarxes socials, Marina, a la Olga especialment la vas emocionar amb un mural, eh? Olga, el de Girona, eh?
Sí, aquell que vas pintar a la residència Gent Gran, on la teva feina, almenys quan t'anava veient, semblava un espectacle. Cada dia els iaios es plantaven amb la cadira al pati a veure com treballaves. Alguns van pujar a la grua. Com va ser aquella experiència?
Sí, va ser una experiència increïble. A més, vaig estar un any preparant aquest projecte, que era un projecte personal, i bueno, de bones a primeres, doncs, moltes residències em van dir que no veien bé aquest projecte, i jo, doncs, no, una mica que havia de sortir. Al final vaig parlar amb l'Esther, la directora de la residència, i quan al minut zero em va dir, home, i tant que hem de fer això, va ser com, hòstia, que guai, que per part d'ells estiguin amb ganes d'implicar-se. I això va fer també que tots els treballadors s'impliquessin cada dia al 100%, traient els avis a fora, fent-los cantar, fent-los... Jo no m'ho podia creure, perquè se'n va anar de les mans el projecte. Participarien, però no que acabarien pujant a la grua.
Que xulo. Escolta, ara estàvem parlant amb el Marc García de rebobinar a Marina, doncs, aquest valor, no?, que té aquesta entitat. Tu, com ho valores justament l'existència d'una associació com Rebobinar? Què suposa, per exemple, per la teva feina, Marina?
Bueno, suposa que hi hagi algú, no?, que es preocupi de fer les coses ben fetes, perquè no és fàcil tot el tema de permisos, de produir un mural, i llavors pues, s'agraeix que es faci la feina ben feta. També que hi hagi la possibilitat de pintar murs. Jo quan vaig començar una mica abans, i quan vaig anar a pintar per primera vegada paral·lel, era com, uau, vinc aquí, no ve la poli, està tot a morde, puc acabar la...
Tranquil, puc acabar la meva feina, no?
Sí.
Clar, sí. Per cert, jo no sé com va anar també l'experiència a Penelles, perquè Penelles és un poble de la Noguera. Mm. Tu també tens un mural, Marina, allà?
Sí, vaig anar a la primera edició i va ser bastant divertit, sí.
O sigui, recordem que és un poble de la Noguera, petitonet, però és que és... Tu no sé si has estat, Olga.
El Gargar.
És a Penelles, és al·lucinant, també.
És la bossa que porto cada dia, és del Gargar Festival.
Ah, sí? Compte. Doncs suposo que també l'experiència també va ser molt, molt, molt xula, no?, molt divertida, Marina.
Sí, era de les primeres vegades també que anava, que m'invitaven així a un festival, I va ser molt guai estar durant una setmana pues, amb altres artistes, compartint, tots dormint a la mateixa habitació, va ser sí, bastant divertit.
I és, deu ser un regal per vosaltres, però per la gent que ens agrada l'art urbà o l'art rural, en aquest cas, també, perquè pots anar-hi al cap de setmana, que ja veus les obres pràcticament acabades, però també pots anar entre setmana i veure quin és el procés de treball, que és una cosa que moltes vegades te la perds.
Sí, la part, jo crec que és molt interessant i poder veure tot el procés, tant per la gent que no s'hi dedica com pels propis artistes també, perquè jo cada vegada que vaig a un festival sempre aprenc coses noves i la qüestió és aquesta, no? Anar evolucionant i aprenent i veure com treballen els teus companys i potser pues, on t'explica, mira, jo ho faig així, això.
I Marina, tu ja saps, ja tens al cap el següent que pintaràs?
Sí, ara mateix estic en ell, estic dalt d'una grua ara mateix.
Ui, i què estàs pintant?
On estàs?
Sí, ara estava a punt de començar.
Explica'ns, on estàs i què estàs pintant?
Estic a Ontinyent, a València.
Ep.
I ara, aquesta setmana hi ha el Festival Murart, que l'ha organitzat l'Odulc, que també, bueno, que és qui em va ensenyar, qui em va portar la primera vegada a pintar, i ha organitzat un festival i estem aquí... Pues el Sebas Velasco, lo Mantra, la Lídia Cau i jo.
Doncs Marina Capdevila, moltíssimes gràcies per haver-nos mostrat el teu art avui aquí a un altre punt de vista, al Matí a Ràdio Estel. Cuida't molt, Marina, que vagi molt bé. I al tanto no caiguis, eh?
No.
Vinga, que vagi molt bé. Nosaltres continuem parlant d'art urbà amb el fundador director de Rebobinar, Marc García. Marc, és una passada, no?, el que ens estava explicant ara la Marina. Si ara mateix féssim un rànquing de països amb tradició d'art urbà, amb gran nombre d'artistes, estem parlant també que la ciutadania doncs, posi en valor aquesta mena de museus, podríem dir-ho, a l'aire lliure, Marc, quin país estaria més ben posicionat? Quin seria el rànquing?
És complexa això dels rànquings. Per què? Perquè al final hi ha països que tenen artistes molt bons i que tenen molta promoció, però potser són 5, no? I és sempre els mateixos 5. Jo, per exemple, estic molt centrat en el que seria el territori espanyol i sí que és veritat que veig les diferències entre Barcelona i Madrid. A Barcelona tenim una cantera i tenim una quantitat d'artistes de grau mig i grau alt, com si diguéssim, que ja estan en disposició de fer murs de gran format, simplement que potser ens falta pues aquesta promoció per part dels pobles i les ciutats. En canvi, Madrid potser no tenen tants artistes, però la promoció que s'ha fet des del propi ajuntament els ha potenciat cap a l'exterior. També la Marina parlava de tota la gent de València, no? Del Dulc, a València ja una gran quantitat d'artistes i la veritat és que s'han potenciat moltíssims des dels propis ajuntaments, no? Perquè al final la Marina sí que ha pintat molt a Catalunya, però a nivell internacional està molt ben valorada.
I clar,
de sobte tenim artistes pues, com l'Àrid, com, jo què sé, tenim un fotimer d'artistes locals que no estan produint a Catalunya, però que a nivell internacional se'ls rifen i fins i tot no tenen temps per anar-hi. Aleshores, jo crec que hem de començar una mica a valorar aquesta part d'artistes locals a Catalunya, perquè és que en tenim molts i molt bons i a part van estar en aquest moment d'explosió d'art urbà a la ciutat de Barcelona, que va ser referent a Europa.
Sí, ara algú ens està escoltant i s'està plantejant, potser m'agradaria a mi
clar,
això
no?
De pintar un mur. Vosaltres organitzeu tallers i cursos d'art urbà, a part, ens deies, els murs lliures. Aquest seria un bon punt de partida per iniciar-se? Perquè jo a vegades he pensat, com deu ser, no? O sigui, com ho fas, això?
Tu faries o no, Olga?
Sí,
jo ho he provat a Penelles, al Gargar.
Ens truca molta gent, sobretot moltes noies, que estan havent-hi moltes noies que volen començar a pintar. I el que fem és posem en contacte aquestes persones amb altres artistes que estiguin pintant a la ciutat de Barcelona on hi ha els murs legals. És la millor forma, no? Primer, anar amb algú i després veure que una paret no és un paper en blanc. Aleshores, l'esforç que has de a l'hora de produir, les hores que et passes davant del mur i després el resultat que mai acaba de ser el que desitges, doncs jo crec que aquesta és la part més interessant, no? Més que després també estar amb altres artistes pintant és molt més agraït perquè aprens molt més ràpid. Sí que és veritat que si mai has agafat un spray, l'ideal seria apuntar-te a un taller, però on s'aprèn realment a pintar és cada dia de cara a la paret, mai millor dit.
I tu t'animes, Marc, a pintar o no?
No. Jo em quedo amb el meu paper de gestor. Sí que és veritat que ho he ajudat artistes, sí. I preparar el fons, sóc una màquina preparant el fons, o pujant grues, o d'aquesta part, el que vulgueu. Però al final jo tinc molt clar quin és el meu paper, que el meu paper és ajudar a que els artistes puguin produir i que tot es faci d'una forma segura i molt clara, i aleshores en aquest paper no em mouré.
Doncs, Marc, nosaltres agraïts que hagis estat avui aquí al matí a Ràdio Estel justament per visibilitzar aquest art urbà. El Marc García és fundador i director de Rebobin Art. Marc, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Bon dilluns.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dilluns.